7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la nostra caravana en aquest nou dijous de ràdio i ho fem obrint-li les portes a un dels grans divulgadors de Gaudí i de la Sagrada Família a casa nostra, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de Julià Bretos. Ell mateix es defineix com informàtic de dia, professor de tarda, escriptor de nit i un gran apassionat de Gaudí sempre. Assegura que amb la informàtica es diverteix, amb els seus alumnes gaudeix, amb Gaudí s'apassiona i que quan escriu no és capaç d'explicar el que sent. Potser no és capaç d'explicar el que sent, però el que està clar és que d'aquesta passió per l'escriptura i Gaudí n'han sortit grans novel·les com ara Diari de Gaudí, Las entrañas del templo i Sapos i culebres. Uns títols que ara se sumen a un de nou, La dama sin rostro, l'últim llibre del nostre protagonista d'avui que ens explica la desconeguda història d'una dona que va fer possible la construcció de la Sagrada Família de Barcelona i que ell mateix ha aconseguit descobrir-ne la seva identitat després d'un llarg procés d'investigació. És per això que per conèixer tots els detalls sobre aquesta nova novel·la avui puja a la caravana el que n'és el seu autor.
Julià Bretos, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Julià, ara parlarem del teu darrer llibre, d'aquest La dama sin rostro, però explica'ns una miqueta, com neix aquesta passió per Antoni Gaudí?
Jo què sé, hi ha coses, les preguntes més fàcils tenen les respostes més complicades. Per mi, a mi me fa gràcia veure com cada dia creix, posen una pedreta més de la Sagrada Família. És un projecte enorme, és un projecte que porta 140 anys. De fet, no hi ha cap altre projecte en el món que duri tant de temps. I estem parlant de generacions. I aleshores jo sempre penso que avui dia els projectes, home, difícilment duren més d'uns mesos, d'un any, però ara estem parlant de projectes empresarials, no? Clar, on veus tu un projecte que pugui durar 3, 4 anys, 5 anys? No parlem d'una generació, dos, 5 generacions ja el tenim a Barcelona. Potser és aquest romanticisme el que m'agrada.
T'ho pregunto diferent, eh? No sé si escriure llibres sobre Gaudí i la seva història és una bona manera de mantenir viu el seu llegat.
A veure, abans m'heu definit com a divulgador.
Sí, eh?
Tu saps el que és un divulgador?
Sí, home, sí.
Saber molt, compartir-ho i no cobrar. Bàsicament és això, ser un divulgador. Aleshores, què passa? Que tinc la sort de... Bueno, ara no, però abans treballava al costat de la Sagrada Família, allò que n'aprens, allò que veus, allò que comparteixes, perquè avui dia internet vol dir compartir. I aleshores te n'adones que hi ha un fotiment de gent de tot el món que està interessat i aleshores comences a fer fotos, comences a parlar-ne... I no sé com va arribar una novel·la. Però, clar, una novel·la com a mètode, com a mitjà de divulgació. Uh-huh. Perquè, clar, si tu mires, hi ha un fotiment de llibres d'arquitectura, de simbologia, les vitralleres... I, en canvi... Però, clar, aquestes novel·les... novel·les. Aquests llibres, jo sí. Diria que estan destinats a un sector molt, molt limitat. No?
Gent més entesa, eh?
De gent més entesa. I, clar, què passa? Jo intento dirigir-me a tothom. Una novel·la, intentem que sigui digna, perquè clar, també pots fer un bunyol, no? Però una novel·la és una forma de divulgar dirigint-me a moltíssima més gent de la tradicional.
Ara ens deies, així és com vaig començar amb una primera novel·la, que per cert es deia Diari de Gaudí, el secret de l'anagrama. Què ens explicaves en aquella novel·la?
Bé, és una excusa. És una excusa, clar, t'inventes una trama, sí. Però és una excusa per parlar de la Sagrada Família des dels orígens fins ara, però és una excusa. A veure, és que jo aquesta novel·la, clar, s'ha publicat, però és que la meva intenció no era publicar-la, era un regal per les meves filles. Jo vas escrivint i dius, a veure, que jo què, d'escriptor jo no tinc res.
Estàs dient de bo? Va començar així?
Va començar, no, és que va començar pitjor, va començar jo amagat en el sofà, anar escrivint, però allò que prens notes i notes i la meva dona, però què estàs haciendo todas las noches? Diu, nada, coses meves. Clar, allò va acabar amb una novel·la que algú la va llegir i va dir, escolta'm, vés en compte perquè és bona. Dic, no la aguanta una mica. Busca una editorial, vaig trobar l'editorial Piolet, uh-huh. I bé, després va anar a una altra novel·la, Les entranyes del temple. Les entranyes del temple, el que passa que ja et desfogues. O sigui, una vegada que ja has parit una novel·la, dius, hòstia, però està bé, esto. Anem a la segona. Diria que aquesta, amb una editorial com Almuzara, que és una editorial, diguem-ne, amb un cert múscul, doncs, home, està molt cuidada i és una altra cosa, també.
La història de la Sagrada Família té molts enigmes amagats?
Un dia. És que el que passa és que, per mi, és una història gairebé... O sigui, és una història personal. Estem parlant de 5 generacions. Clar, la generació prèvia a Gaudí, Bocabella. La generació de Gaudí. La generació de la Guerra Civil, justament abans de la Guerra Civil. La generació de la recuperació després de la Guerra Civil. La generació, no sé si dir, dels Jocs Olímpics. I clar, i la generació actual, a poc a poc s'ha anat industrialitzant tot. Ara ja no hi ha el romanticisme d'abans, tot ha canviat, no? Però clar, si gratem, estem parlant sobretot de la primera època, que és la que a mi m'agrada, estem trobant un fotiment d'històries personals. Unes quantes són les que s'expliquen en aquest llibre. Hi ha un altre llibre esperant al darrere.
Sí,
que ja està escrit. Però clar, primer anem cap a aquest, no? Però clar, la part de lluita personal és fantàstica i difícil de trobar en altre lloc.
Després et preguntaré per aquest nou llibre abans, però al principi ens ho explicava la Núria, La dama sin rostro s'ha convertit en la teva darrera novel·la, que ens explica la desconeguda història d'una dona que va fer possible la construcció de la Sagrada Família de Barcelona. En aquest cas, tu mateix, després d'una llarga investigació, has aconseguit fins i tot revelar-ne la identitat de la persona a la qual se li deu la construcció del temple. Qui va ser aquesta dona?
Clar,
perquè ho hem de dir, això és una novel·la, clar, però la història és real.
Clar, és aquesta la part que més m'interessa remarcar. Estem parlant d'una novel·la, ficció. La novel·la sempre és ficció, però, compte, la història és real. És la troballa d'aquella dona sense la qual no existiria la Sagrada Família. Una dona que sí que se sabia de la seva existència, però no la seva identitat, perquè mira que 140 anys s'han donat perquè molts historiadors vagin buscat i tal, mm-hmm. Però a veure, aquí el servidor és qui fa 3 anys va trobar, i és que clar, la història de Doña Isabel és molt, molt, molt interessant. Si vols t'explico...
Sí, a grans trets.
El que s'explica, senyora, que en època, bueno, en els inicis de la construcció de la seva família, uh-huh. s'apropa a Gaudí i diu, escolti'm, avui que estan inaugurant aquesta capella que valia 10.000 pessetes, jo li financio una altra, sempre quan estigui dedicada a Isabel d'Hongria, que és, diguem-ne, com jo m'anomeno. I Gaudí què va dir? Ho sento, però no, perquè Isabel d'Hongria no forma part de la seva família, no està convidada a la festa.
Val.
Clar, jo m'imagino a Bocabella agafant-se dels cabells i dir, por Dios, però podria... La qüestió és que sí que Gaudí li va dir, escolti'm, quan no necessiti els diners, preciós eufemisme de quan es mori, recordis de nosaltres. I efectivament, 4 anys més tard, arriba un marmessó, sí. Un albacea, un marmessó, amb els diners sota el braç. Una fortuna, 1 milió de pessetes. 1 milió de pessetes vol dir que Gaudí va canviar radicalment el disseny de l'església que s'estava construint, que era, diguem-ne, senzill.
Aquesta dona fa que la Sagrada Família canviï com la coneixem ara?
Efectivament. Sí, perquè fins aquell moment els planells eren senzills. Uh-huh. Eren uns planells que heretava Gaudí de l'arquitecte anterior. I aleshores aquesta dona canvia el disseny per una banda i a sobre es paga, s'està pagant tota la façana del naixement. Uau. Que avui coneixem. Ah, una condició. Que mai es reveli el seu nom.
Bona aquesta.
Així s'ho diu. Així s'apareix, així s'explica la història, així ho he trobat jo en el testament de la dona, on diu, es demana que es compleixin les meves voluntats, però de forma anònima.
Saps on és aquesta dona o no? Saps on és? On és enterrada?
On és enterrada? Hauríem de llegir la novel·la.
Sí,
Està Piera. Esta Piera. Està amb el marit.
I ho deixem aquí perquè no vull, no vull desvetllar.
No, però això és conegut, perquè jo ja ho he publicat. Sí, està en un panteó a Piera, perquè a Piera, ella és de Vilanova, uh-huh. però el marit era de Piera, i és on estan enterrats tots dos.
Ara, me'n feies unes quantes pinzellades, però com ha estat aquest procés d'investigació? Perquè fàcil, segur que no.
Anys.
Anys, eh?
Anys, perquè a més, ui, és que aquesta història que jo t'he explicat ara, no trobes que
no,
és...
No, desperta una curiositat brutal.
Qui és aquesta dona? I a més, tu què pensaries? Tu què pensaries? Aquesta dona és una ricachona.
Segurament. Sí, aquesta classe burgesa.
Dona, clar, classe burgesa, l'època textil, sí. Catalunya, tal. Aquesta dona era humil. Aquesta dona, a Vilanova, era una solterona. Una solterona de 35 anys, que en aquella època, 35 anys...
I ara és gran, sí.
Sí, estàs posant cara... Estàs posant cara...
Li diu a Maria José Mendoza, que la tenim
en
aquí.
Aquella època, en aquella època... No, ara em pegaran. Un calbot. Doncs què t'estava dient? Clar, aquesta dona era humil. I aleshores, la seva tieta, uh-huh. a la mort del pare, la seva tieta la va casar amb el seu cosí germà que estava a Cuba. I tu diries, ara veig
d'on surten els quartos,
diners.
Clar.
Doncs tampoc.
Tampoc.
Tampoc. No va fer diners a Cuba i fins i tot et diria... que estava fugint de Cuba. Aquesta família, aquesta parella, ja casada, mm-hmm. Diguem que amb l'ajuda de família, dels germans, que sí que havien fet fortuna, van muntar una farga a Vilanova, després la van muntar aquí a Barcelona, a Sants, el que avui és la plaça de la Farga de Sants, mm-hmm. i d'aquí surta la segona farga, la segona ferreria més important de Catalunya. D'aquí surten els diners, és a dir, una vegada mor el marit i 3 anys després la dona, doncs la donació a la seva família és la venda, desmantellament de la farga per donar-la a la seva família.
Tota aquesta història que la trobareu explicada amb aquesta novel·la, que de veritat que val molt, molt, molt la pena, La dama sin rostro, per cert, una portada excel·lent, eh?
La gent del... Això s'ho curra, el Muzara s'ho curra, això. No, molt bé, molt maca. Ara només falta que es vengui, perquè, clar, no ens enganyem, i aquí ara faig la falca publicitària, que l'haig de fer, que difícil que és vendre si no ets Jorge Javier Vázquez. Ni Pilar Rahola. Realment, tu vas a les llibreries i veus els llibres, i és molt difícil, molt difícil, i jo he arribat a veure aquest llibre, l'he arribat a veure en uns grans magatzems, que no diré el nom, en la zona, en Gènere Terror.
Gènere Terror?
Sí, senyor. Sí, senyor. Clar.
No els has dit res?
Sí, clar. Jo com a autor...
Jo soy el de este libro,
¿sabes? No, sí, clar, jo estic així. Aquest matí ho estava fent, vas a un lloc i, escolti'm, soc l'autor, et fas el simpàtic, expliques una mica, perquè al final estic en promoció. A més, si no ho faig jo, no ho farà ningú, no? Però sí, és una mica rabiós, aquesta, adonar-te d'aquesta dificultat brutal d'en un país que s'escriu molt i on es llegeix poc.
Deixa'm-ho dir, perquè com que ho dèiem per la ràdio, igual la gent no ho veu, esclar. Veiem una dona d'època, no? Vestida d'època, un comentari al costat, el misterio mejor guardado de la Sagrada Família, i al fons la Sagrada Família, suposo, en el que serien els seus inicis de construcció.
Bueno, en realitat és el seu somni, perquè en aquella època no estava construïda la façana del naixement, s'està veient la construcció del naixement, quan en realitat això és, diguem-ne, no estava així, seria el seu somni.
Mm-hmm. S'han dit molt, moltes coses bones sobre la teva novel·la. Una d'elles és que es pot incloure amb totes les de la llei entre les millors novel·les històriques publicades darrerament. I això ho diu un historiador de la talla de Joan Torres Domènech.
Si ho diu ell, no seré jo qui li rebaté. Següent pregunta, no puc millorar-ho. És una novel·la que està molt bé. Molt bé, a veure, tothom que se l'ha llegit, jo jugo ara amb trampa, perquè al final es posen en contacte amb mi gent que he coneguda, que m'estima i tal. Tothom diu, hòstia, és que és molt maca. És una novel·la en què és molt simpàtica, perquè al final estem parlant d'una dona que es descobreix, és molt ràpida de llegir, és molt fàcil de llegir, capítols curts. A veure, jo haig de dir que no m'agraden aquells llibres que són molt bons, però renoi. De sobte veus i dius, un dia, segon capítol, 34 fulles. A veure, ho deixo per demà. No és així. Aleshores, clar, ho recomano com a autor, però és veritat, és un llibre que és molt, molt, molt atractiu.
Parlàvem abans de la investigació que ha portat com a resultat final aquest llibre. Una cosa que crida l'atenció d'aquesta novel·la té molt a veure precisament amb el procés d'investigació, perquè, si no tinc entès malament, vas trobar un document amb un valor excepcional.
Clar, clar. Aquesta novel·la, diguem-ne, que té, diguem-ne, segueix dos fils, no? El fil actual de la investigació i el fil de la dona, el fil d'un segle enrere de la dona. Aleshores, està molt bé, perquè l'investigador troba i aleshores es veu, diguem-ne, en l'època, doncs, el que passa, no? Estem parlant d'una gran troballa. És una dona que durant 140 anys havia passat desapareguda. I per tant, la troballa del nom Isabel. Clar, perquè diguem que jo arribo a Isabel des del seu marit.
Clar, quan trobes el nom d'Isabel, això ho comuniques ràpidament a la Sagrada Família, per exemple? Escolteu, que l'he trobat.
No, però diguem que ells ho van saber poc després. Però clar, sí que hi ha un esclat d'alegria que s'expressa dins la novel·la, perquè jo vaig arribar amb ell a aquesta dona a partir del marit. Aleshores sí que hi havia una notícia que la va trobar un amic, Jesús Sergio. Aquesta notícia, doncs, parla d'un donant, i a partir d'aquí vas traient, i dius, un dia, aquest home, a veure si aquest home és el marit de Isabel. I efectivament, trobes, busques, i al final trobes una trucada fantàstica de Cementiris de Barcelona en què confirma que la vídua d'aquell home desconegut, efectivament, es deia Isabel Bolet. Bueno, l'alegria meva a la feina, institut, saltant d'alegria, que dius, aquest tio s'ha tornat boig. Aquest és un document apassionant. Òbviament, trobar el testament és un altre moment brutal, perquè diu, sí, vale, es diu Isabel, però no sé si és una casualitat i és la gran Isabel. I hi ha un tercer document, bomba. I jo ara et pregunto a tu.
Ai.
A veure, tu creus que el marit volia que es polís tota la seva empresa, l'esforç de tants anys, que se'l polís, desmantellés la seva empresa per donar-lo a una església que estava encara en la cripta?
Mira, per condició humana jo et diré que segurament no.
Vale. I com ho podríem descobrir, això?
Bona,
buscant el seu testament, per exemple.
Buscar fons notarials, buscant... No sé si hi ha fons judicials, inclús.
Buscant el testament. Buscant el testament no existeix. No existeix. L'he buscat. Mil llocs l'he buscat. Bueno, no, un lloc, perquè això és Arxiu de Vilanova, però no hi ha. I hi ha milers de testaments i no el trobo. Fins que trobo un paper de la dona. Que el que diu és, era la sessió d'una vegada amb el marit, doncs ha d'escollir un gerent, no? I dic, jo, com a legítima propietària de la ferreria de la Farga, segons carta amagada en secret i oberta fa uns dies, un dia no hi havia testament. El marit va deixar una carta escrita a mà en un sobre tancat. Una carta que havia escrit 40 o 30 anys abans. Clar, i aleshores la història seria, si trobéssim, clar, aquí hauríem de trobar aquesta carta, seria fantàstic trobar-la.
És boníssim tot el que ens estàs explicant.
I tu què creus?
És boníssim.
I tu què creus? Que l'he trobat?
Jo crec que l'has trobat.
L'he trobat. I és una bomba. Sí, i això sí que no ho diré.
No.
Però
no,
aquesta
no.
És una bomba.
Tot plegat escrit a la novel·la La dama sin rostro. Ara mateix m'ho estàs explicant tot. T'has imaginat que darrere d'això hi aparegui també un documental?
Diuen que tots els escriptors... jo a mi em feia vergonya considerar-me escriptor, perquè al final jo sóc un informàtic i vaig escriure sessió, però clar, al final escrius i pues, seria un... L'altre dia, a la meva filla, en una presentació, un se li va apropar i li va dir, però diu, el teu pare és investigador. I clar, la meva filla es va quedar, diu, sí.
Home, i tant.
Sí. Clar, sí, al final ho soc, no sé com, però aquí estic. Val? Aleshores, clar, el somni d'una pel·lícula, el somni d'una sèrie, clar, tot això sempre està allà. És molt difícil perquè ja saben com funciona això, val? Però clar, tot el que jo t'he explicat, tu me'l poses a una pel·lícula i salives.
Em deies abans, he tardat anys.
Sí.
Quan has tardat?
Des de la trobada del document, del primer document, fins al que sabia que era Doña Isabel, doncs, bueno, això podria ser un anyet. Després, fins trobar aquella altra carta, un altre anyet. Hem de parlar de que era època pandèmica, la novel·la està escrita des de fa bastant de temps, però en època pandèmica no es trobava una editorial, uh-huh. I ha estat bastant difícil trobar... Aquest llibre estava escrit en català, la editorial és de Còrdoba, per uh-huh. tant, doncs, vaig haver-ho de traduir. A veure, hi ha molta... És difícil trobar una editorial, fill meu, això de publicar és una cosa... Difícil és publicar, vendre encara més, però publicar és difícil.
Tu imaginaves en quin món et foties o no?
No, perquè a més torno a dir-te allò que t'he dit abans, que fa una mica de ràbia, perquè és una història apassionant, que, tal i com em va dir el meu editor, diu, és una llàstima que es perdi.
I tant. Em deies, la següent ja la tinc escrita.
La següent està escrita, anem a veure si aquesta tira endavant, perquè si no tira endavant l'altra millor no existirà, no es publicarà.
Però bueno, sí, històries com aquestes...
Però sí que et dic una cosa, clar, la següent és, i què creus que va passar amb aquests diners? Efectivament, es va construir i tal. Va haver-hi una batalla espectacular, és a dir, tot el que és la construcció de la Sagrada Família, la lluita personal de Gaudí uh-huh. per aconseguir, diguem-ne, tirar endavant el projecte. Es va morir en l'any 1926. Ja, diguem-ne, quatre persones que hereten la seva passió. Arriba la Guerra Civil. O sigui, tot el que passa és una mena de camí de pedres que no, ningú s'ho imagina. És a dir, tothom està pensant que maca que és la seva família, els àngels tetamorfos que ara inauguren i tal. Ningú es pot imaginar tot el que hi ha al darrere. Aleshores, aquí hi ha una part, mm-hmm. però la següent és...
Arribaràs a Subirachs o no?
A veure, acaba la guerra civil. El que passa és que sí que hi ha un mini capitulillo, no sé si saps, no sé si estàs al cas, que Subirachs va ser engendrat el mateix dia que Gaudí va morir.
Ostres.
Mira, se t'ha canviat la cara.
Sí.
Aleshores, diguem-ne que hi ha una breu referència com a curiositat. Subirachs sempre comentava jo que jo soc com la reencarnació de Gaudí, perquè va ser engendrat el dia de la seva mort.
Deixa-m'ho dir, Julià, deixa-m'ho dir, perquè si no em maten. Demà, 16 de desembre, concert de Nadal al Temple Expiatori de la Sagrada Família, que podreu seguir a través d'aquesta emissora. Tu hi aniràs, Julià?
I jo hi soc.
Tu hi aniràs. Doncs per qui no pugui anar-hi, es podrà seguir des d'aquesta emissora, des de Ràdio Estel, a partir de 7:45 del vespre, i a la que hi assistiran, deixeu-m'ho dir també, 5 dels oients que han participat en el concurs d'aquesta casa per aconseguir entrades dobles.
El divendres 16, després de les vespres, Ràdio Estel connectarà en directe amb el concert de Nadal de la Sagrada Família. Una edició especial de Camins, amb Rafa Sanahuja, Ignasi Miranda, per seguir el concert des d'un 7:45 del vespre fins a la il·luminació de les torres. Recorda, divendres 16 de desembre, a partir d'un 7:45 del vespre, el concert de Nadal de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Julià, la dama sin rostro. Publicat per, ja t'ho diré demà, Almuzara.
Per Almuzara, sí senyor.
On ho trobem, això?
Això ho trobem, home, les típiques... Bueno, primer, es pot, si busques a la meva web, jbretos.com, si busques a la web d'Almuzara, doncs te l'envien a casa en un parell de dies, però, home, les típiques llibreries de que si FNAC, Casa del Libro, Abacus, El Cort Inglés... hi ha altres de petites, que em sap greu de no dir-les, però...
Qualsevol.
Qualsevol llibreria de barri.
Que la demanin, que... i que la demanin, si segur no hi és, però que la demanin, clar.
Exacte. Deixeu-m'ho dir perquè és, segur que hi ha moltíssima, moltíssima gent, més de les que pensem segurament, que està enamoradíssima de la Sagrada Família i, per tant, de la seva història, i per què no, aquest és un molt bon regal de Nadal. La dama sin rostro, Julià Bretos, ha estat un plaer parlar avui amb tu.
Plaer per mi.
Torna quan vulguis.
Vinga, gràcies. Bé.